Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona Mediterrània.
Bones tardes, una vegada més, com cada dijous i en directe, estem a Trailers, a Ona Mediterrània, 88.8 de CFM. A la part tècnica, en Joan Jiménez, com sempre, i davant el micro, en Toni Munam. Ja sabeu que si mos podeu seguir per les xarxes socials, només heu de posar @trailersradio. I avui a Trailers... Avui xerrarem d'amén. Vos he de confessar que avui no puc ser molt objectiu, no per la temàtica de la pel·lícula precisament, sinó per el director. Un director que li tenc, que li, el tenc damunt un pedestal, el tenc damunt... El tenc molt endiosat, el trob un dels grans directors, des del meu punt de vista. Avui xerrarem d'amén, que està dirigida per... per en Cabras, i realment és vera que no puc ser molt objectiu, perquè vos dic que és un director que el tenc massa idolatrat, diguem, no? Una pel·lícula de l'any 2002, va ser, m'apareix que la seva penúltima, o antepenúltima pel·lícula, va ser una pel·lícula que també va tenir la seva, com totes les seves, com totes les d'en Costa Gavras, va ser una pel·lícula bastant polèmica, sobretot criticada per l'Iglesia i sobretot criticada per segons quins llocs ultracatòlics, no? Perquè va ser una pel·lícula que conta un fet històric, aunque la pel·lícula està basada en una obra teatral, amb una obra teatral que realment va tenir el seu èxit, entre cometes, però la pel·lícula, com sempre, va ser molt polèmica, com totes les d'en Gavras. En Costa Gavras va ser un director de grec, va néixer a Grècia, però sobretot se va formar sobretot a França, se'n va anar de molt jove a estudiar a França, i allà va començar la seva partícula i la seva... i la seva gran carrera cinematogràfica. Jo sempre dic que els directors tenen tres tipus de pel·lícules quan tenen una llarga trajectòria. Una és la seva òpera prima, evidentment, tots comencen amb una òpera prima, és molt evident. La segona és la seva obra mestra, i la tercera és la obra més personal, o la obra més identificativa, o la més ensayista de tota una carrera, d'una llarga carrera. Com vos dic, no pot ser objectiu i per tant no vos podria dir quina és l'obra mestra d'en Costa Gavras, perquè per jo ho poden ser quasi totes. Podria ser Zeta, podria ser tantes que m'acosta, inclús Missing. Però bé, el cinema d'en Costa Gavras sempre ha estat ficat en la polèmica. Quan va treure Zeta, que és un dels seus grans èxits, va ser Costa Gavras, com sabeu, mesclava sempre thrillers en qüestions socials. Zeta no és una altra cosa que un locutor de ràdio que el maten d'una manera bastant cruel, i un policia se posa a investigar amb qui és, què ha passat amb aquest assassinat, i se'n dona compte de que hi ha una trama política de corrupteles horroroses per darrere dins o darrere aquest assassinat. Ben que d'això, perquè en Costa Gavras li va costar l'expulsió dels Estats Units. Els Estats Units van dir que no volien que ho fessin, simplement perquè havia fet d'anys després, en 1981, si no va xerrar, en 1982, va fer Missing, protagonitzada per en Jack Lemmon, que va donar a entendre de que els Estats Units apoyava els cops d'estat a Sud-amèrica. Això va ser que li varen crear una controvèrsia, li varen dir les parts polítiques més de dretes el varen tatxar de que no podia tornar a entrar als Estats Units i menys que feien amb ells. Zeta va ser criticada també perquè tant la dreta com l'esquerra deixava molt malament la política tant de dretes com d'esquerra, i per tant també se li va criticar molt. No només és això, sinó que després va fer una altra pel·lícula que m'apareix que era Secció Especial, si no vaig errat, que xerrava de les tortures, els temps de l'època d'en Stalin. Els comunistes també varen començar a protestar contra ell. Sempre ha estat un home que les seves pel·lícules no han passat desapercebudes, i sempre han tingut molt de missatge social. Jo, com vol dir, que és un dels meus directors, és un dels directors que més compromesos, i és un director que li té moltíssima veneració. Dic Sharon, per exemple, que ara, aunque ja té els seus anys, no crec que torni a fer una pel·lícula, ja, perquè si no vaig errar, m'apareix que va néixer 1933, per tant té 85 anys, m'apareix més a manco, i ja no crec que faci cap altra pel·lícula. La seva darrera pel·lícula va ser l'any 2012, va ser Capital, i també va ser molt interessant perquè va ser d'un munt els sistemes financiers com mos exploten socialment, no? Però bé, avui, com vos he dit, toquemament, una pel·lícula que naixeu, que la seva època, l'any 2002 precisament, va ser molt polèmica, inclús Sigles i Catòlic, que la va voler condenar. L'altre dia, me'n record, abans de la setmana de Pasco, vam xerrar de La vida de Brian. Aquesta no és tan sèria, i aquesta damunt està basat en fets reals. I el que vos volia dir és que és una pel·lícula que realment posa en jaque, diguem, a Sigles i Catòlica, com se va portar davant l'Holocaust, o el mutisme que va tenir davant l'Holocaust. I no només Sigles i Catòlica, sinó molt de països europeus que sabien el que passava a Alemanya, i el mutisme va ser total, i ni siquiera ho varen voler fer públic, no? Però Sigles i Catòlica, el Vaticà, ho sabia i va donar l'esquena, era de vegades mandat com a papa, i via en Pio XII. I això és el que conta aquesta pel·lícula, com vos dic, està basada en una obra teatral que se diu El Vicario, si no vaig errat, amb un nom que no diré de qui és, perquè és d'en Lucio Humberg. Jo som molt dolent per noms així complicats. I va ser, i en Costa Gavras, que és guió també seu, el va adaptar el va adaptar per fer aquesta pel·lícula. És una pel·lícula amb una gran producció, no se va mirar en prima en el que és el gasto de la pel·lícula. La pel·lícula està bastant ben duita, la pel·lícula és, hi ha molt de diàleg, és una pel·lícula amb molta... en silencis perquè mos dona per a l'anar, perquè és un crit desesperat d'un jesuïta juntament amb un nazi que és que curiosament és un home que va fer un escrit que després en els judicis de Nuremberg se varen emplear per el seu diari que havia fet damunt el camp de concentració, que ell va ser un dels primers que se'n va donar compte de que ell comercialitzava en Zociclon B, però no sabia per què era fins que ho va descobrir. Va descobrir que s'empleava el ciclón per exterminar gent. Ell, en principi, això no s'ho creia fins que ho va poder averiguar quan el varen enviar a un camp de concentració i varen veure de què ja seaven la gent allà de dins. No només va ser això, sinó que va demanar asili, o va demanar una entrevista amb el papa perquè condemnés aquestes barbaritats que feien els nazis davant s'extermini. El varen tatxar de traïdor, i no només això, sinó que el papa, i tant el Vaticà com el papa, li varen donar l'esquena i varen voler mirar un altre lloc on tal de no involucrar-se en els nazis. Per por, jo suposo, o vull pensar, que era per por de lo que... de les represàlies que podien tenir els nazis a damunt del Vaticà. De tota forma, es vull que escolteu ara un fragment de la pel·lícula que és molt interessant, i a més vos explicaré per què és molt interessant. És un diàleg, evidentment, però també són les imatges que surten, que també estan molt bé, com no podia ser menys, que sí, que és vera, reconeix que som un enamorat del cinema d'en Costa Gavras, i com no, aquesta escena és molt interessant, i després vos explicaré el que no podeu veure. No m'escolta-la.
Va de Polònia. En él verá la ubicación y los nombres de los campos de concentración. En rojo está el número de personas que son gaseadas a diario, y en negro verá las cantidades. Son 400.000 personas en Hungría, 200.000 en Rumanía y 80.000 en Grecia.
¿Y qué podemos hacer nosotros?
Negociar para salvarlas.
¿Negociar con los nazis? Nunca negociaremos con esos criminales.
¿Ni por un millón de vidas?
Solo ganando la guerra las salvaremos.
Ya les habrán convertido en cenizas. Si el Santo Padre intercediera personalmente ante los nazis por los judíos, que vaya.
No, eso es totalmente imposible. El Santo Padre debe permanecer neutral para actuar por la paz.
Y no actuará para poder seguir siendo neutral.
Al menos podría interceder en nombre de Cristo, nuestro Señor.
Ricardo, si intercediera, los alemanes invadirían el Vaticano y lo saquearían todo.
¿Debemos salvar al Vaticano o a la cristiandad? Si por un milagro él lograra salvar a esa pobre gente, ¿aceptaría su gobierno a esos judíos?
¿Por qué iba a acceder Hitler a algo así?
Porque sería un duro golpe para las democracias que mostrarían su debilidad acogiéndoles. Como dijo Goebbels, que los que aman a los judíos se los queden, pero desnudos. Provocaría malestar social y surgiría una ola de antisemitismo.
Ricardo, su intención de salvar a esos infelices le hace agente de Goebbels.
¿Cómo puedes
decir
eso?
Desde su derrota en Stalingrado, Hitler cuenta con que nuestra debilidad le ayude a vencernos. Si nos concentramos en salvar judíos y reducimos nuestro esfuerzo bélico, a él le vendrá muy bien.
¿Puedo recordarle que mientras comemos y hablamos hay trenes constantes yendo a los campos?
¿Y yo que nuestros hijos están muriendo en los campos de batalla por salvar al mundo libre?
El mundo está enfermo. Ricardo, hijo mío, la iglesia está hecha de paciencia. Paciencia, fe, y trabajo duro. Al final, el tiempo siempre acaba dando la razón a la iglesia. Siempre. La Pascua debería celebrarse cada año en la misma fecha. Las dos más importantes para los cristianos son la festividad de la Santísima Virgen, el 15 de agosto, y Navidad, el 25 de diciembre. La Pascua...
Bé, m'apareix que és diàleg, m'apareix que ja ha quedat clar. Però el que és interessant, i també és molt típic en la cinematografia o la filmografia de Costa Gavras, és que sempre que hi ha unes conversacions interessants sempre hi ha menjar per el mig. No només és això, sinó que en aquesta escena, perquè com que no ho podeu veure, l'únic que no menja celles és Parracs, el pare jesuïta, que és el que demana clemència per tota aquesta gent que volen exterminar els camps de concentració. És l'únic que no menja. És curiós aquesta escena, és molt interessant aquesta escena, i els altres temps, i les altres persones no només estan menjant, sinó que estan engullint, me'n record que engullint tot tipus de marisc. Me'n record que estan menjant gambes, estan beguent vi, i mentre tenen aquesta xerrada, que pareix com una xerrada més, com si xerrassin d'un partit de futbol, i l'únic que s'ho pren en sèrio és pare jesuïta, que vol alertar a la població del Vaticà o tota la aristocràcia també romana, perquè no només en el sopar, que és on es dinar, no només hi ha birbes, sinó que també hi ha gent laica o gent que van en la seva dona i se posen a xerrar. És molt curiós, aquesta escena és interessantíssima perquè és una manera de... És una antesala de les escenes que vendran ara, perquè realment demostra els llocs on vol ell acudir perquè se puguin evitar aquestes matances. El que fa de jesuïta és en Matthew Kasowitz, és un actor que va néixer a França, però amb origen romanès, pareix, si no, va xerrat, i és un home multiusos, és un home que ha estat director, ha estat director, productor i actor. I director el coneixereu com Los Ríos del Color Púrpura, i m'apareix que l'Odio, sí, l'Odio sobretot va ser un èxit bastant del 1995, que també la va dirigir ell. I com a actor, pues, el coneixereu per Amélie, per El Quinto Elemento, també va fer Múnich, la famosa Múnich d'en Spielberg, damunt els assassinats de les Olimpiades. I és un home multiusos. Aquí també fa un gran paper, ell està més jove que ara, evidentment, ara està veient fotos d'ell fa poc, i realment li han passat els anys en aquest home. I realment fa un paper com a de desesperació i de no voler alertar, de voler alertar el que està passant allà. Mem, aquesta història, com vos he dit, va ser... La crítica la va deixar bé, però la crítica... Mem, el cinema d'en Costa Gavra sempre ha estat, de certa manera, minoritari, exceptuant segons quins èxits seus. Per exemple, Missing va ser una pel·lícula que va tenir moltíssim d'èxit i és una pel·lícula que va posar en jaque la CIA per el cop d'estat per apoyar el cop d'estat de Xile. És un nord-americà que arriba a Xile per saber què ha passat amb el seu fill, per trobar el seu fill que havia desaparegut, a l'entrada on s'ha canvi de poder del cop d'estat que va fer en Pinochet. I va donar a entendre, com vos he dit en el principi, que va donar a entendre que la CIA estigui apoyant aquest cop d'estat i va ser persona no grata per aquesta pel·lícula. La pel·lícula aquesta, precisament, Missing, va tenir molt d'èxit. A mi també va tenir èxit i suposo que també va acompanyar el seu èxit també per la polèmica. És una pel·lícula que va dur a la reflexió, va obrir moltes cases per saber si realment havia estat tot així. Evidentment, el Vaticà sempre se va curar en salut, és el Vaticà, a més, el darrer tros que surt en el fragment del tràiler que hem posat ara, ho deixa quedar, que realment era... Sempre s'han defensat que havia estat per por de voler ser invadida, ja que estaven damunt de l'època mussolística, de Mussolini en aquella època, i tampoc li interessava de que el Vaticà fos invadida, ja que se va mantenir neutral, però tenien por que els nazis violassin aquesta norma i poguessin invadir el Vaticà. Supos que devien tenir més por a que el Vaticà fos espoliat, que sempre s'ha volgut espoliar el Vaticà, i m'imagino que devien tenir més aquesta por. L'altra defensa és que el Vaticà era una zona de Déu i Déu no se podia ficar en coses que ell, que l'home, no podia evitar. La qüestió és que ara, la següent seqüència que posarem, surt el papa Pio XII, que era el papa que hi havia estat de la Segona Guerra Mundial, i sentirem també la conversació que té el jesuïta davant el papa. Us vull recordar, per qui no ha vist aquesta pel·lícula, que ell és un dels secretaris, o és que li diuen un dels secretaris del Vaticà, i té cert contacte directe amb el papa. Anem a escoltar aquesta seqüència.
¿Qué se sabe de Monte Cassino?
Los americanos están bombardeando constantemente. Los soldados alemanes siguen resistiendo. La mayor parte del monasterio ha sido destruido, especialmente el ala sur.
¿La biblioteca?
La biblioteca probablemente ha sido destruida.
También han bombardeado la capilla. El señor Weizsäcker me ha asegurado que el ejército alemán nunca entregará Monte Cassino.
Hemos solicitado al representante americano que pongan fin a los bombardeos, pero hay pocas esperanzas.
Hemos recibido donaciones del cardenal Spellman y de los padres jesuitas de América Latina. Aquí está la relación de...
Santo Padre, mis judíos serán deportados, a menos que su santidad interceda.
Vemos tu entusiasmo con amor, Ricardo. Quien se pone del lado de los perseguidos enaltece a nuestro santo oficio, pero en esta cuestión solo la moderación nos honra.
Pero los deportarán esta noche. Si el Santo Padre se presenta en la estación, como hizo en San Lorenzo tras el bombardeo americano, el tren no saldrá.
¡Ricardo! Señor secretario, la Iglesia ha abierto todos sus conventos y monasterios a los oprimidos. Muchos judíos están bajo nuestra protección. El embajador alemán nos ha asegurado que los demás están siendo transportados a campos de trabajo.
¿Con sus mujeres e hijos?
Eso es mejor que separar familias.
No, los deportan para asesinarles. Es nuestro deber cristiano, el deber de la Santa Sede, salvar a esas mil personas.
¡Fuera de aquí! ¿Cómo te atreves? ¡Conde, diga a su hijo que se controle!
Muy santo padre, con el debido respeto, por el mandato de silencio, ruego a su santidad, con toda humildad, que actúe personalmente.
En Alemania, en Austria, muchos cristianos cuentan solo con nosotros para mantener viva su esperanza. Debemos abrumarles con otra nueva carga cuando ya están sufriendo tan terribles bombardeos. En el momento oportuno, intercederemos para restaurar una paz universal y ecuánime que reconciliará a todos los cristianos. Nuestras plegarias, nuestros gritos de dolor.
¡Ricardo! ¡Quítate eso!
¿Sabes lo que estás haciendo? Es una blasfemia. En el hábito de un siervo de Cristo.
Lo que no heu pogut veure en aquesta escena i lo que diuen és una blasfemia. Quan veu ell la seva desesperació de que no serveix de res, la seva plegària per dir què poden fer per evitar aquest cruel holocaust, se posa davant d'ells, se posa la mà dins la butxaca i se posa damunt la sotana, el que és l'estrella de David. L'estrella de David que marcaven, els mateixos nazis marcaven a la gent que les obligaven a dur damunt la roba l'estrella de David quan estaven en els guetos per saber si era jueu o no. Evidentment, ells s'agafen com una blasfèmia i ho veuen com algo molt ofensiu. I no se'n donen compte que realment el que està passant a Europa, els exterminis que se feien a Europa, era realment l'ofensiu. I donen més importància, com vos he explicat un poc antes, vos he explicat que el que realment li preocupaven es Vaticà era que si feien una... contradeien o feien qualsevol cosa que poguessin exaltant els nazis de qualque manera, el Vaticà podria estar invadida i el Vaticà podria ser presa per els nazis, i això era l'únic que no volien. Com vos dic, és una pel·lícula que dona molt a reflexionar, que ha hagut gent que no ha volgut reconèixer, sobretot la part catòlica, que no ha volgut reconèixer el que va passar i no ha volgut reconèixer de que realment és davall el govern, dic govern entre cometes, o no, d'en Pio XII podia haver estat una... en poques paraules, que no varen voler reconèixer de que donaven l'esquena a lo que era l'Holocaust. Aquí no només xerra del Vaticà, també xerra d'altres països que varen donar l'esquena, sabien lo que passaven, però no ho varen fer públic. I fins després de la Segona Guerra Mundial, quan tant americans com russos, sobretot, varen començar a descobrir el que eren els camps de concentració i no se creien. Hi havia molts de països que també varen callar perquè ells ho sabien, però no devien creure realment el que devia passar. Bé, avui no tenim en Antonio, li envio un record des d'aquí. Supos que mos escolti, i si no mos escolta, pot ser que no mos escolti perquè m'ha dit que avui no podia entrar per qüestions personals. I avui anirem a publicitat i després seguirem xerrant de la pel·lícula perquè també hi ha molta cosa que dir. Avui no tant en sèries, avui no tindrem en el magnífic Antonio Galindo, que sempre m'ho sorprèn en el món de les sèries. Anem a publicitat i després seguirem.
Escoltes Ona Mediterrània des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Mallorcària és el vostre espai de vins del centre de Palma. Hi trobareu la millor col·lecció de vins de Mallorca i una col·lecció variada de vins de tot el món.
Sopars, begudes, activitats, ruta martiana... Bon ambient i diversió s'uneixen a Moltavarra, el local de moda del centre de Palma. Vine de dilluns a dissabte, a partir de les 7:30 de l'hora baixa, per gaudir del millor ambient a Moltavarra, al carrer Pes de la Farina 12 de Palma.
Cercant un pla cultural pel cap de setmana? Aprofita els diumenges i vine al Museu Es Baluart. Coneix les millors propostes d'art contemporani a Palma. Els diumenges, de 10 del matí a 3 de l'hora baixa. Let's go!
Aigua dolça per a gent salada, a la vostra oficina o a casa. Tres Globs és un projecte d'emprenedoria social de Tres Salut Mental, aigua de qualitat, local i que afavoreix la inserció laboral de persones amb malaltia mental. Trobareu més informació a www.aiguatresglobs.org. També podeu telefonar al 971-0901-94.
Cada dia es realitzen milers de compres a les botigues i supermercats de les nostres illes. Molts d'aquests residus els podríem estalviar, simplement fixant-nos en l'envasament del que comprem. Compra les fruites i verdures a pes i de temporada, amb presanaes, i evita les bosses de plàstic. Compra menjar, no residus. Redueix els teus residus. És un missatge de Tirme.
Neix CinemaCat, una nova iniciativa de cinema en català a Mallorca. Cada dijous, a les 8 de l'hora baixa, al Cine Ciutat de Palma podràs gaudir de projeccions de pel·lícules en versió original en català o subtitulades al català. Cel ponent posant colors. Pots obtenir més informació visitant el seu web, cinemacat.cat. Vas de copes a
visions. Cada dijous, de 6 a 7 del capvespre, Atjai de sa Barraqueta, un programa de Jubilats per Mallorca.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona Mediterrània.
Tornem aquí a Ona Mediterrània, en el programa Trailers, com cada dijous en directe de 5 a 6. I avui estem xerrant d'amén, com vos he dit, una pel·lícula d'en Costa Gavras. I ara, per rompre un poc el gel, volia contar una cosa curiosa. Vosaltres vos en recordeu d'una famosíssima marca de roba que se va fer molt polèmica per les seves publicitats, sobretot a l'època de Sida i tot això? Bé, doncs el seu és que no puc dir, perquè estem a un medi i no puc dir la marca publicitari, però supos que quan vos digui qui era, sabreu qui és. I era un home que va començar a fer aquestes polèmiques de gent que inclús me'n record que va fer una fotografia d'una persona moribunda en les seves marques de sida, i va ser molt polèmica. I me direu, i ara aquest tio que m'està contant? Bé, doncs, el mateix publicista que feia aquesta campanya per aquesta famosa empresa de roba, va ser el mateix que va fer el polèmic pòster de la pel·lícula. Polèmic, que jo no li he vist mai ser polèmic, el pòster és simplement surt una esvàstica, a un racó surt l'imatge del protagonista vestit de nazi i a l'altre costat a baix surt el capellà. Però això ja va ser polèmic. Va ser un pòster molt polèmic i, curiosament, el va dissenyar el mateix. Ara que no mos escolten, us diré que és perquè encara no sàpiga qui és de Benetton. No ho repetiré, perquè ho he dit així molt aviat. Bé, però després d'aquesta curiositat hem de seguir xerrant d'aquesta pel·lícula. Jo, precisament, és una pel·lícula que la trobo bastant interessant. Ja vos he dit que no pot ser objectiu, però a veure, no hi ha cap pel·lícula d'en Gavras que no sigui interessant, o totes les que he vistes, perquè me pare que no les he arribades a veure totes. I pensant també en aquesta pel·lícula, també me va venir des de... No sé si vos en recordeu, de Senderos de la Traïció, que és uns homes que surten a caçar. És una dona que se casa amb un home genial, amb un home estupendo, però que se'n dona compte que té una doble vida, i és que surten a caçar gent. I passa als Estats Units, que se diu, la pel·lícula se diu, com vos he dit, Senderos de la Traïció, i està protagonitzada per Anton Berenguer. Aquesta pel·lícula també va ser, entre cometes, també va ser bastant de controvèrsia, sobretot per la població americana, de que les tachava també de racisme, bla, 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 bla. El cinema d'en Gabra sempre ha estat molt vinculat, no només en les coses socials, sinó en les injustícies polítiques, sinó que també en qüestió de racisme i qüestions racials. Ha estat un home bastant compromès en el seu cinema, a part de que troc que és un gran director, un home que s'ha respetat molt bé els silencis dins les seves pel·lícules i sap i és molt adequat als seus silencis i les seves dramatitzacions no són gens exagerades, però sí que són molt penetrants. És un cinema molt penetrant simplement perquè sap entrar molt bé, sap ficar molt bé el sentiment i sap ficar molt bé el que vol dir el guió i el missatge que té la seva pel·lícula. I són pel·lícules amb molta força social, sobretot. Repeteix, no pot ser molt objectiu. El que passa que si voleu veure una bona pel·lícula, si no sabeu quines pel·lícules triar, sempre va bé mirar aquest tipus de pel·lícules dirigides per en Costa Gavares, perquè segur que trobareu bé. Evidentment, com vos he dit en el principi, un director, i més de llarga trajectòria, sempre té les seves pel·lícules més bones o manco dolentes. Però bé, Costa Gavares, per general, crec que és un director que, evidentment, és un home que dins el cine està, té el seu estatus, té la seva classe i té el seu privilegi, no? El que passa que, clar, el cinema no deixa de ser també una fàbrica comercial. En Costa Gavras, sobretot, va fer moltíssima feina per Europa. I, clar, i sempre pensant que seran del cine europeu i sempre seran de, i sempre mos ve una taquilla minoritària, no? I sempre mos ve que el cinema europeu no té qualitat, que Hollywood s'ho ha de menjar tot, però bé, Hollywood de cada vegada el que està fent i el que ha fet sempre ha estat saber-se vendre molt bé. I saber-se vendre molt bé no vol dir que venguis el millor. El cine europeu, jo, evidentment, té també, és vera que hi ha països que m'agrada més a manco. I realment, una cosa que sempre m'ha passat en el cinema, sempre ha estat el cinema espanyol, com sabeu, sempre ha estat molt criticat, sempre s'ha dit que sempre ha estat molt dolent, que sempre ha estat molt, molt vulgar, evidentment. Però també penseu que també han tingut grans directors i que ha tingut gran èxit internacional. I no cert d'en Almodóvar, simplement, cert, per exemple, estic xerrant d'en Costa Gavras i m'ha vengut també un gran director europeu que realment ha passat a ser històric com un dels grans. El que passa que, clar, no va poder fer feina a Hollywood i que va ser el gran Buñuel. Jo el tenc com un dels millors directors europeus de tota la història. Però bé, m'estic anant del tema, de seguir malament, que encara hem de dir coses. I ara m'agradaria escoltar un altre tros d'aquesta pel·lícula que també conta molt i ho veu des de l'altre costat. És a dir, ara vos explicaré perquè ho dic des de l'altre costat. Simplement aquí fa acte de menció Ulrich Tucker, el protagonista alemany, que realment aquí el te pinten de diferent manera. En Costa Gavras el te pinta de diferent manera a com va ser històricament, o se suposa que va ser, perquè com vos he dit, en Kurt Gerstein, que és el personatge que representa, és molt diferent com va passar la història com el te conta en Costa Gavras. I ara vos explicaré per què. Ja m'escoltareu.
Por si alguien muere. El trabajo es duro. Es el nuevo Ruhr. Estamos creando nuevas industrias.
Estas son fábricas de muerte. Y ese olor por todas partes.
Son fábricas farmacéuticas. Es el olor del nitrógeno, de la goma.
Sé lo que es. Han venido a espiarnos.
Su deseo de ser crucificado no se cumplirá. Tengo otros planes. Aprenderá tolerancia. Su iglesia demostró en el pasado que la purificación se alcanza quemando a la gente. El nazismo está haciendo lo mismo, pero a gran escala. En cierto modo, somos el pueblo elegido.
Amén.
Es que yo soy un poquito católico. No tan devoto como él. Fritzsche está cayendo en el sentimentalismo. Déjenos. y envíeme un vigilante judío para nuestro clérigo. Es muy católico. No le gusta que hablemos aquí de religión. Y es un buen soldado. En 6 meses o 1 año llegará nuestro turno de escondernos en las catacumbas porque perderemos esta guerra. Búsqueme un lugar cómodo en Roma y yo le sacaré de aquí. De aquí jamás ha salido nadie. Y cuando regrese a Roma podrá colgar su testimonio de las campanas de San Pedro.
Es usted patético. Todo el mundo lo sabe.
Sé que lo saben, pero mire a su alrededor. Ni la cólera ni los bombarderos americanos retumban en el cielo. Las ciudades alemanas son arrasadas por las bombas, pero aquí el cielo está vacío.
El cielo nunca está vacío.
Ponga a este hombre en un Sonderkommando. Es mi protegido. Nadie puede tocarle un pelo, una punta de su estrella, ni un botón de su sotana. Trabajará en los crematorios. Si Dios está en todas partes, aquí tendrá ocasión de encontrarlo. Hablé con Himmler por teléfono. No quiere que quede ni rastro de esas fosas comunes. No se haga el sorprendido. Mañana nos pedirá que desmantelemos las duchas y los hornos. Intentará hacer un trueque con unos judíos húngaros, pero no creo que le interesen a nadie. ¿El cura pudo conseguirle buenos contactos en Roma?
Sí. Pero si quiere utilizarlos, manténgale vivo.
Ya es tarde. Me arreglaré como pueda. Nunca será escrita la página más gloriosa de la historia alemana. ¿Roma sigue tan acogedora?
Yo no abandonaré mi país.
Nos colgarán, Kurt, a usted antes que a mí. Su nombre está en todas las facturas del gas ciclón. Vaya a casa, al instituto o donde quiera. No necesitaremos su competencia nunca más. Su Dios se lo pasará realmente mal con usted.
Bé, hem escoltat aquest tros. Vull contar una cosa. És que quasi no xerra. Quasi no xerra és en... És Ulrich Tucker. O Tucker. Tucker, perdó. I representa en Carl Gerstein, que, com vos he dit, era un home que era el que comercialitzava, era un químic que va estar ficat, va començar des de jovenet a les joventudes hitlerianes i va arribar sent un membre de CCA. Vos heu fixat que li ha dit que les factures es deien en el seu nom. Com vos he dit, era un químic i era el que comprava o el que comercialitzava el ciclón B, que és el famós gas que matava els jueus, les càmeres de gas. Aquest home, realment, històricament, era un home que se va començar a decepcionar quan va començar a ficar-se dins del que feien en els seus llaços i va començar a decantar-se de l'exercici nazi, de lo que era tota l'estructura nazi. I venia d'una educació bastant catòlica, venia d'una educació des de molt jove, venia d'una educació bastant cristiana, i la va voler defensar molt sempre. Tant va ser així que li va costar pràcticament el lloc militar. Va ser inclús nombrat com a traïdor. Quan va acabar la guerra, curiosament, el van agafar francesos, i clar, què passava? Que com que totes les seves factures venien en el seu nom, el van tancar a la presó. Van tancar a la presó i un dia un carceler se va trecar a la seva cel·la, va goitar per la mirilla abans de ser jutjat i el va trobar penjat. És a dir, se va suïcidar amb un llençol. Aquest home el va... tant va ser així que tots els informes de les atrocitats que se feien en el camp d'extermini les va plasmar i se va fer l'informe Gamestein, i no només és això, sinó que va costar en acte que el que se va dir el judici dels metges, perquè com sabeu el judici de Nuremberg se feia per etapes segons els crimes que sabien que havia perpetrat l'individu que s'anava jutjant. I a damunt el judici dels metges se va ampliar l'informe Gamestein per crear culpabilitat a tots els seus, a tots els que estaven allà, seguts en el banquillo davant Nuremberg. Ell no hi era, ell havia mort, el varen trobar penjat perquè el varen detendre francesos, gràcies a un amic va poder fugir d'Alemanya, però a França el varen detendre a 1945, quan ja la guerra ja havia acabada, on es pot tendre, acabada. El varen tancar, com vos he dit, i en es pot tendre se va suïcidar. I això és el que compta. Ells, el primer me que xerra és un militar alemany, és que me xerra, diguem, és que clar, vos ho he d'explicar així perquè com que no ho veus, ho he d'explicar així, i l'altre és el que fa el paper d'en Kurt Gamestein, no? Clar, ell l'apoya, però tampoc pot mostrar els peus lo suficient, perquè si no el podrien executar per traïció, executar per col·laboracionisme contra nazi, no? Què passa? En Gamestein inclús va escriure una carta que l'impressionava moltíssim cada vegada que obrien una càmera de gas i s'adonava compte de lo que havia comercialitzat. Evidentment, en Gamestein no sabia per què empleaven el seu gas. Les factures, com vos dic, anaven en el seu nom, però no ningú li havia dit per què anaven a emplear. Tant va ser així que inclús va escriure una carta que ell, més d'una vegada, havia pensat en ficar-se dins una càmera vestit en l'uniforme i que se'n donessin compte de que realment els alemans eren com eren i havien executat de manera voluntària a un oficial alemany. No ho va arribar a fer mai perquè va pensar que el govern alemany inclús ho callaria i això no aniria més en fora. Però en Gamestein també va morir en la seva fe. Era un home molt creient, un home molt catòlic, i va morir dins la seva fe, però també com a decepcionat també per el mutisme del Vaticà, i perquè el Vaticà, curiosament, va fer un acte de Pilatos, és a dir, se va rentar les mans. I no només és això, sinó que també, com vos he dit, també molt de governs europeus també se va poder rentar les mans. Varen voler callar. Però bé, curiosament, qui tindria que haver tingut més clemència, qui tindria que haver tingut més compassió per aquesta barbaritat que va fer Hitler, supos que t'hauria d'haver estat el Vaticà i t'hauria d'haver passat a damunt tot i realment demostrar certa valentia i donar cara davant una història davant d'una etapa de història tan aberrant i tan horrorosa com va ser aquesta. Bé, per rompre un poc aquest silenci, podríem escoltar un pot de música, podríem escoltar un pot de música també de la mateixa banda sonora d'aquesta pel·lícula i després ja arribarem pràcticament en el punt i final del programa per tancar aquesta interessant història. És una pel·lícula dura, és una pel·lícula bastant dura, moltíssima interpretació. Sabeu que està basada en una obra teatral, quasi tota la pel·lícula està a llocs tancats, accentuant les primeres parts. Escoltat aquesta inquietant banda sonora, aquesta perturbadora banda sonora, que realment en Costa Gavras sempre també s'ha preocupat molt de posar les seves pel·lícules. Sempre han estat pel·lícules molt ben acertades, la temàtica de les seves pel·lícules. Sí, ja ho sé, pel de joder, em van costar gabre, sí, però sí, sí. Ha estat un... Per jo ha estat un gran director. I bé, realment... m'apareix que ja només queda la vostra opinió per saber si realment val la pena veure aquesta pel·lícula o no. Realment que cadascú tingui la seva opinió de lo que realment va passar a ses, dins aquest país, dins aquest petit país que es Vaticà, estem de la Segona Guerra Mundial. Hi ha tot tipus d'especulacions, tant defensables com ofensives cap a l'Iglesia, i per tant que cadascú opini. Jo simplement es pos el que jo puc pensar o el que realment diuen. Realment la meva opinió jo no tampoc la tinc molt clara. Vull pensar una cosa, però puc estar equivocat, evidentment. I realment el que volia dir és que sempre us aconsell que vegeu aquestes pel·lícules, que vegeu aquest tipus de cinema, de la filmografia d'en Costa Gavras, no? Des grec Costa Gavras. Com vos dic, és una nova pel·lícula, són pel·lícules que realment has d'estar d'humor per veure-les, són pel·lícules que realment tenen molta força, moltíssima força, diria jo, i no només cinematogràficament, sinó de contingut, no? Són pel·lícules que no te poden deixar indiferent, són pel·lícules que tenen molta càrrega i tenen molt de mensatge, sobretot, tant és així que en Costa Gavras sempre se li ha criticat per tots els costats, i realment quan te critiquen per tots els costats és perquè realment incomodes a tothom, no? I això és el que realment és interessant dins la gran obra, dins la gran filmografia d'en Costa Gavras, que no és que emprenyasse ningú precisament, sinó que emprenyava tothom, molestava tothom. I el seu cinema sempre ha estat molt, molt crític, tan crític que tothom s'ha sentit al·ludit i tothom s'ha sentit ofès per les seves pel·lícules, tant d'un costat com de l'altre, tant d'esquerres com de dretes, com de dalt, com de baix. I realment, Costa Gavras, el seu cinema ha estat tan ric perquè sempre ha estat un lluitador contra les injustícies, contra el que ha estat, lacres socials, o contra el que ha estat manipulacions, contra el que ha estat abusos de poder. I el més bo és que sempre se l'ha criticat. Sempre se l'ha criticat pels seus arguments. Ningú l'ha criticat per la seva cinematografia, ningú l'ha criticat com a director, ningú l'ha criticat com a professional, però sí que l'han criticat sempre per la seva temàtica i per el seu... i per la seva càrrega social que sempre ha tratat en les seves pel·lícules. Bé, ja només me vull despedir, ja queda molt poc temps, en Joan ja m'està fent senyes de que ja estem acabant, i no només és això, sinó que avui, ja que hem tocat el tema d'Holocaust, vull acabar amb unes pel·lícules també emblemàtiques, no vull dir de les millors, però sí, en manco emblemàtiques, que va ser la llista de Schindler, d'en Steven Spielberg. Una pel·lícula que també va rompre molt de cos i va rompre moltíssima sensibilitat. Una pel·lícula que no et deixa indiferent. Per jo no és la millor pel·lícula que s'ha fet damunt l'Holocaust, però sí que és una pel·lícula per tenir en compte quan xerrant de l'Holocaust. Fins la setmana que ve, a Trailers, i que passeu bona setmana.